Són les 3 i 10 i comencem a Esports Cope, que com us deia avui tenim visita. Saludo al Manuel Oliveros, què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies, bona tarda, Joan.
I avui rebem la visita a aquest estudi d'un dels precandidats a la presidència del Barça, com us deia, Emili Rousseau. Senyor Rousseau, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per la visita, eh?
Gràcies a vosaltres.
Ha tingut feina aquest matí, han presentat la seu, eh?
Sí, hem presentat la seu, ha estat un plaer inaugurar-la i una mica he tingut l'oportunitat d'explicar les línies principals del nostre programa, tant general com específicament esportiu. No?
En parlarem. La seu al barri de les Corts.
La seu al barri de les Corts, molt a prop de l'antic estadi i molt a prop també del Camp Nou. Vull dir que crec que és una ubicació boníssima i sobretot molt arrelada al que és l'imaginari blaugrana. No?
El cor del culer, eh?
El cor del culer, sí senyor.
Sí, senyor.
Sí, perquè hi ha un índex altíssim de socis del Barça que viuen al barri de les Corts.
De fet, el percentatge, si considerem per districte, el districte de les Corts és el que té el percentatge més alt de socis. Estan concentrats en aquest districte. Però jo et diria que
cap a un 70%, més o menys, dels possibles votants.
No, és algú menys, però està per sobre dels 60.
Uh-huh.
Vull dir que podríem dir que més de la meitat dels socis viuen en aquest districte, però també a la zona també de Collblanc, de l'Hospitalet. Vull dir que en aquesta zona tenim la màxima concentració de socis del club.
Va veure el partit ahir, m'imagino, no?
Sí, el vaig veure.
A casa?
El vaig veure a casa, sí.
Viu els partits amb molta intensitat o és un home somirat d'una forma tranquil·la?
Home, els visc amb intensitat. El que passa és que a vegades també necessites que el propi equip et faci vibrar, no? Perquè el partit d'ahir jo et diria que la primera part em va semblar una primera part fantàstica, però, per exemple, el partit anterior contra el Llevant pues, va ser un partit que no diria que vaig estar visquent-lo amb la mateixa intensitat. No? Però, al final, per mi hi ha un factor que sí que té importància i és la manca d'aficionats a l'estadi li resta escalfor a l'espectacle. Ja parlo en general, eh? Ja no parlo només del nostre equip. O sigui, es veu, els partits són una mica freds, des del meu punt de vista, i la veritat és que tinc moltes ganes que passi la pandèmia. Òbviament començarà el procés de vacunació a finals de gener, però tinc moltes ganes de tornar a l'estadi i animar l'equip, diguem, in situ. No?
Jo estic d'acord, però, per exemple, el dia de la Juve, sí, està buit i tal, i no sé què, però el Barça, encara que no hi hagi públic, ha de sortir amb més ganes. I la Juve tampoc hi havia públic i va sortir amb més ganes, sota el meu punt
Manuel,
de vista.
Però saps què et dic? Tens tota la raó. Però recordes el partit que vam jugar allà?
No, allà molt bé.
Jo allà també... No, però, jo allà
no
també...
però aquí has de ser professional i encara que tinguis el 0-2 i tal, has de sortir a per al partit, Manuel, com ahir a la primera part.
Estic totalment d'acord, però et dic, la manca del teu públic...
Naturalment, a lo millor el penal no es jugava el penal, d'Araujo a Cristiano Ronaldo, amb el públic. Segurament.
Però jo no parlo tant d'això com del fet que al final. El públic, l'escalfor del públic, motiva també els jugadors.
Clar.
Quan vaig veure el partit d'Itàlia també vaig tenir la sensació...
I xiulen quan les coses van malament també al públic. És a dir que...
Bueno, però en un partit de Champions contra la Juve i jugat a casa, el públic hagués estat molt, molt, molt recolzant a l'equip. Però és que jo crec que inclús l'actitud dels jugadors hagués estat una altra. Jo crec que falta això. A vegades em diuen, ostres, Anfield és un estadi molt difícil, perquè allò és una olla a pressió. És veritat. O sigui, vas allà, és una olla a pressió. A mi m'agradaria que nosaltres també fossin capaços de tenir un estadi amb la gent molt endollada. Un dels elements que tenim al programa és intentar promocionar encara més la grada d'animació, perquè, ostres, és important que els jugadors sentin aquesta escalfor i com els empantem. I recordo fa 2 anys aquell partit, contra 3 anys, contra el PSG, que el vam remuntar, que encara jugava amb nosaltres el Neymar, i vaig perdre la veu. No t'ho dic en
sèrie. La gent va embogir.
La gent va embogir.
Sí, va ser un partit.
Però és d'aquestes coses, per mi és el que fa més gran el futbol, són aquestes coses. És trist dir-ho, però aquests partits sense públic, jo vaig veure situacions per mi tristíssimes, perquè sembla una tonteria, però el dia que guanyem a l'Espanyol i a l'Espanyol el fas baixa segona, semblava un partit normal i corrent, eh? Mm. Perdó, no vull dir que tinguessin que haver dit allò de segunda, però aquella sensació de fredor, o inclús la, aquesta temporada amb el Real Madrid a casa. Una sensació de que no és el mateix. Perdó, Manuel, estic d'acord, però no és el mateix. O sigui, els jugadors han de tenir l'actitud.
Jo estic al camp, ho sé, perquè estic al camp i... Sí, sí.
Ja que ha citat a Neymar, vostè el recuperaria, tot i que és un futbolista que va marxar del Barça com va marxar i que té denunciat al club, ha dit que el recuperaria.
Mira, el va marxar com va marxar, per mi és una situació absurda. O sigui, va marxar de nassos perquè resulta que primer nosaltres no el vam vendre, van executar la clàusula, van rescindir el contracte i vam ingressar 222 milions d'euros. Jo quan em parlen d'això els dic, hi ha gent que no se'n recordarà, però nosaltres teníem, quan teníem el Cruyff i comença el Cruyff, vam fer un gran equip i teníem un organitzador al mig camp que es deia Luis Milla. I era un fenòmeno. Mm. Però un bon dia el Madrid ens el fitxa. I el Johan va dir, uf, tranquilos, no passa nada. I vam substituir el Luis Milla amb el Pep Guardiola. I escolta, ningú més ha tornat a parlar del Luis Milla i com se fue Luis Milla. T'ho dic pel següent, perquè al final jo crec que el problema quin és? Que aquests 222 milions no es van invertir de forma correcta. Es van fitxar uns jugadors que no han brillat, no han ajudat a l'equip, el Coutinho i el Dembélé. Dembélé és un grandíssim jugador, però noi, anem de lesió en lesió.
Que els diners estan mal invertits és, aquestes alçades és evident, però jo em referia més a la forma en què marxa ell, que marxa perquè ell vol.
Bueno, marxar perquè ell vol, però vull dir, escolta'm, el Neymar va costar, hi hauran discussions sobre les xifres, sí, si són 60 o són 70, però vam ingressar 222 milions. Sí. És a dir, si aquests diners els haguéssim invertit en dos jugadors que ens haguessin permès guanyar molts títols, ara del Neymar no parlaria ningú. Llavors t'estic dient, és veritat, va marxar perquè va voler, però el club va entrar una quantitat de diners important. No es van saber invertir bé i una mica el punt central de la nostra candidatura és necessitem tenir el millor director esportiu del món perquè administra un pressupost enorme i amb els fitxatges no et pots equivocar.
Ja tenen decidit qui serà?
Sí, el tenim. No només el tenim decidit, tenim un preacord amb ell. Ens ha fet ja un informe sobre els jugadors actuals que tenim al Barça. El que sí que és cert és que és un empleat d'un altre club. Això no s'ha de confondre, A vegades quan parlem de jugadors, parlem de l'entorn, perquè resulta que tenen no només el representant, tenen el de relacions públiques, el secretari personal, el que els hi porta la fundació. És a dir, els jugadors aquests importants són quasi una marca, una indústria. Estem parlant d'un senyor normal que té una feina. Llavors et dic, el que sí, us puc assegurar que el dia que el presentem i conegueu el seu currículum, direu, aquest tio és boníssim, però boníssim.
Però el presentarà ara en campanya electoral?
No puc presentar-lo perquè està empleat per un altre club. L'acord que tenim amb ell queda condicionat a que s'executi si guanyem les eleccions. Okay. Si el soci ens fa confiança i tinc l'honor de presidir la institució, aquest senyor vindrà. Lògicament,
el que deia el Joan, és andalús o alemany?
És que si contesto això, poso en un brete a tothom. Llavors, no ho puc dir. Però sí us puc dir que és el millor dels... I aquests dos són molt bons, És un dels millors del món.
Tu et refereixes, Oli, a Monchi o al del Borussia Dortmund, no?
Exactament.
Molt bé. I el senyor Rousseau beu aigua i, i mira cap a una altra banda. Ok. Torno amb Neymar. Què és més probable, que Neymar i Messi tornin a jugar junts al Barça o que Messi i Neymar tornin a jugar junts però al PSG? Quin escenari veu més probable?
Mira, s'ha d'entendre bé la situació. És molt més probable que tornin a jugar al Barça. I t'explicaré el per què. Neymar vol venir al Barça per moltes raons, però una fonamentalment té a veure amb la pròpia Lliga. És a dir, nosaltres no som conscients de la força que té la nostra samarreta. O sigui, un jugador que juga al Barça està en un aparador mundial. I ara ho dic amb tot respecte. Un jugador que juga al PSG, no. I et poso un exemple personal. Jo viatjo pel món, Factor Energia té una filial a Mèxic i a vegades em trobo a Mèxic, ¿vale? I les primeres vegades d'anar vaig dir, ostres, vull veure els partits del Barça. Escolta, els fan tots, els fans tots. Hi ha una penya, que és la penya Rincón de México, que jo quan estic allà se m'obre el cor, perquè tens, pots veure el partit amb 40-50 persones amb la nostra samarreta, nascudes a Mèxic, que no han estat mai ni a Barcelona ni a Catalunya, i són culers a mort, que dius, hosti, això és una meravella. Però dic una cosa, el Barça, i en general la Lliga Espanyola, la pots seguir a Fox Sports, a ESPN, hi ha molts canals que te la donen. La Lliga Francesa té molt poc seguiment. La lliga anglesa sí té molt seguiment, també, eh? Sí. I la italiana. Però et dic, estàs en una lliga menor. Aquests jugadors franquícia, que són jugadors que venen milers de samarretes, que són jugadors que generen molts ingressos, necessiten també estar en un club que sigui un aparador. I t'estic dient, clar que vol tornar. I jo estic convençut que per moltes raons vol tornar al Barça. Vol tornar al Barça perquè l'única Champions que ha guanyat el Ney ha estat amb la nostra samarreta. Vol tornar al Barça perquè sap lo bé que es viu a Barcelona i lo molt que se li estimava. Això sí, tu ho has dit, i és molt important, no tornarà al Barça. La nostra proposta ha estat quan acabis el teu contracte, sí, no sí. Pagarem un gran traspàs, però no tornarà al Barça si no retira les demandes que ha interposat contra el club. Això és una evidència, eh?
I Messi es voldrà quedar?
És que són dues condicions, no? Retirar les demandes, sí, sí, i que vingui gratis.
Bueno, però no és tan difícil que vingui gratis. Retirar les demandes, i jo crec que si ell té la voluntat real de tornar-les, l'haurà de fer, perquè en aquestes circumstàncies no torna. Quan dius lo de Messi, mira, jo que m'ho explicava i és així. Messi és el jugador millor pagat del món. És també el millor jugador del món. Llavors, aquesta matí deia, ostres, és molt important entendre que quan Messi diu aquest estiu que marxa, no és per diners. Si és el jugador millor pagat del món. No és per diners, és per la manca d'un projecte esportiu. Vol estar en un equip guanyador. I et dic, la nostra proposta per Messi no serà econòmica, perquè, tot el contrari, li haurem de demanar un sacrifici salarial, perquè en aquest moment el club està en una situació econòmica molt complexa i no li pot pagar el salari que fins ara percep. El futur de Messi està a les seves mans, no a les del club, no a les nostres. Però si el volem engrescar amb un projecte esportiu, que us asseguro que si el podem executar, en 2 anys estarem guanyant la Lliga i serem un equip favorit a la Champions.
La situació econòmica com es pot revertir? Vostè la coneix bé perquè fins fa molt poc estava dintre del club.
Mira, sí, però s'ha de tenir molt en compte això. La gestió del club, des d'un punt de vista econòmic, patrimonial, no era una meravella, al contrari. Teníem una compta de resultats molt tensa. Molt tensa vol dir que pràcticament tots els ingressos anaven a pagar les despeses. Això implicava que tenies un equilibri molt precari, molt precari. I normalment tancaves, o en realitat amb pèrdues, o feien un intercanvi de jugadors. Però és un cert equilibri. Què ha passat ara? Home, quan jo vaig marxar del club, però és que quan jo he marxat del club fins ara hem tingut una pandèmia, s'han esvaït molts ingressos, de l'ordre de 300 milions d'ingressos, i tenim un gran problema. Amb la situació actual no podem pagar totes les despeses compromeses. Per tant, com podem donar-li la volta? Mira, jo tinc la idea, jo sóc un empresari, vaig crear des de zero una empresa que es diu Factor Energia, i sé el que és treballar amb escassetat de recursos, perquè ho vaig muntar sense capital, vaig tenir que buscar capital, etc. Quina és la meva visió d'això? No hem de caure en l'error de dir que aquí tot s'arregla retallant despeses, perquè retallant despeses farem un club petit. Això és la realitat. I hem de donar la volta pensant en gran. I pensant en gran vol dir hem de fer un equip competitiu amb pocs recursos. Això és una limitació important. Com la fem? Fitxant un secretari tècnic que m'identifiqui Pedris. El Minguella sempre explica el cas del Lautaro quan estava al Racing de Avellaneda, que dius, escolta, aquest any guanya el Racing de Avellaneda la Lliga i algú tindria que haver-se preguntat per què. Bueno, perquè tenien un gran jugador que era el Lautaro, que va ser el màxim golejador de la Lliga Argentina d'aquell moment. Et dic, necessitem un senyor que tingui aquesta capacitat, necessitem portar aquests jugadors franquícia, que ho podem fer, de debò, gratis, perquè la nostra samarreta pesa molt, som un club global, i en aquest moment tot el tema global, seguidors, xarxes socials, continguts, és el futur dels ingressos del club. Per tant, el nostre projecte és, primera cosa, reconstruïm el primer equip. Segon nivell, amb això reconstruïm l'economia del club. Escolta, reconstruïm l'economia del club, reconstruïm el club, que aquí entraria ja tema d'espai Barça, etc. Per tant, el nostre projecte, d'una forma molt sintètica, és aquesta. Primer, refer el primer equip, refent el primer equip, refem l'economia, i refem l'economia, refem el club.
3 i 24, fem una pausa i encara li preguntem alguna cosa més a Emili Rousseau.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Se nota, se siente, DAZN está presente, porque vuelve la Copa del Rey y DAZN te trae sus partidos para verlos desde donde quieras, ordenador, Smart TV, móvil, en directo o bajo demanda y por solo 9,99 euros al mes sin permanencia. La Copa del Rey se juega en DAZN, suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
3 i 26, conversant amb Emili Rousseau a Sportscope. Senyor Rousseau, què li va semblar l'acció de Joan Laporta l'altre dia a Madrid? Quan va veure la pancarta aquella tan grossa...
Pues mira, des del punt de vista publicitari em sembla un encert per ell. El que passa és que és una acció publicitària que únicament la pot fer ell. És a dir, i m'explico, imaginem que en aquella pancarta sortís jo, pues la gent diria, vaya per la castellana, ¿quién es este? Clar, es posa Joan Laporta, però això s'ha d'anar en compte, perquè se'ns pot girar en contra. Escolta'm, jo quan passo ara per aquella zona del Bernabéu estan obres, estan fent la reforma i l'estan fent en un temps rècord i nosaltres aquí aturadets. Vull dir que jo per treure pit aniria en compte perquè els que no ens la tornin els del Madrid, per entendre'ns. I segona cosa, des del meu punt de vista, i ho dic amb tot carinyo, jo crec sincerament que el Joan Laporta no és el perfil que ara necessita el Barça.
I va tenir la tentació de reaccionar, com va reaccionar el Víctor Font. Me cago en dir...
No, perquè, ostres, jo valoro des d'aquest punt de vista, i a mi, com a campanya, és una, quan fas una acció publicitària, busques la notorietat. I jo penso que és una acció que té molta notorietat. Per tant, des del punt de vista de la seva campanya, un 10. El que dic és que si algú et diu, per què no se'ns ha acudit? Dic, jo no puc estar en aquella pancarta, ni al Víctor Font. Aquella pancarta només pot estar a la porta,
sí,
perdó.
Sí, sí. Ahir el Josep Maria Minguella nos va amagar a Tiempo de Juego durant la transmissió del partit Barça-Reial Societat que van estar parlant amb el Joan Laporta i el Joan Laporta li va dir sí, Orquídea es preciosa, tienes una mujer preciosa, tu hijo es como si fuera mi hijo, pero no quiero juntaros, no quiero que nos juntemos. Com va anar allò?
No, és veritat.
Perquè ho va dir ahir.
Nosaltres amb el Minguella portàvem mesos treballant i la situació del Barça és estem en la pitjor situació de la història. És que inclús hi ha alguns que fan analogia, el mateix Laporta, amb l'època Gaspar, escolta, no té res a veure. És com hem comentat ara la situació econòmica. Dius, la situació econòmica tu hi eres. No. És que l'efecte de la pandèmia és tremendo. Sí, no hi ha res comparable a la pandèmia. I, a més, ho estem vivint ara nosaltres, a les nostres pròpies famílies, amb els amics, sí. Hostaleria, restauració... És un desastre. Llavors, el que vam procurar era... Vam dir, per què no fem una acció per unir tot el barcelonisme i fem una candidatura única? I jo estaria absolutament disposat a no presidir-la. Però, clar, necessitem que els altres s'uneixin i que tots facin alguna gest de generositat, perquè si tots la volen presidir tenim un problema. Amb el Laporta, la veritat és que és molt simpàtic, vam estar amb ell, i és veritat el que diu, l'Orquídea, tens una dona, el teu fill és un crac. Bueno, saps allò? A mi, la veritat, el Laporta em cau molt bé. Sí que és veritat que quan li vam preguntar quin projecte tenia, va dir, el projecte sóc jo, que dius, vaja... Això és tenir un bon projecte.
Autoestima, eh?
I t'explicaré una anècdota que a mi em va fer molta gràcia. Estàvem ja, ens va acompanyar l'ascensor, molt educat, molt amable, la veritat, vam estar molt bé, però ens acompanya l'ascensor i ja em diu, per cert, Emili, tu, Factor Energia, molt bé, una empresa molt important, bla, bla. Per cert, saps que jo com a advocat he portat temes de jurídics d'empreses elèctriques? I vaig dir, home, Joan, no sé si és moment ara de parlar d'aquest tema. Vinga, a veure si et contracto d'advocat, no? La veritat és que des d'aquest punt de vista, l'anècdota que ha explicat el Josep Maria és cert, i ens hagués fet molta il·lusió que la gent entengués.
I no acabareu junts? No.
Bueno, però és que la nostra idea no era fer una aliança amb algú, era unir-los a tots. És que és molt diferent.
Ja.
Algú em diu, podeu fer una aliança amb algú? I diu, però és que el problema no és que nosaltres fem una aliança amb una altra candidatura. El problema és que nosaltres preteníem que tots anéssim junts. I vam estar amb el Font, amb el Laporta, amb el Benedito, amb el Ferrer, amb el Vilajona. Bueno, amb el Vilajona vam parlar. No crec que m'he deixat...
El Freixa?
Amb el Freixa. Amb el Freixa dels primers.
Alà.
Ferrer.
No, no vam fer ni el Martínez Alà, el Fernández Alà, perdó, perquè no vam tenir en aquell moment el seu número, que ara ja el tenim, i el Pere Riera per agotar-ho, perdó, eh? Però no és perquè no volguéssim. La nostra idea és, ostres, donarem un missatge molt potent al soci barcelonista d'unitat, superem les diferències, perquè la situació que té ara el Barça és tremenda. I a mi em dóna por de que alguna candidatura no siguin conscients de que quan arribin allà s'ha d'administrar l'escassetat, eh? Allà no és... No pots estar de bon vivant. Allà s'haurà de pencar i pencar molt per treure endavant el club. Eh?
Una última cosa per la meva part. Vostè va sortir del Barça bàsicament pel tema de les xarxes socials, que al marge de l'auditoria que ja coneixem, està als tribunals. Com intueix que pot acabar aquesta història?
Mira, en aquest moment les persones que la podien haver impulsat dins del club ja no hi són. Per tant, això seguirà el seu camí. Jo el que sí que t'he de dir és que la nostra candidatura serà una candidatura de transparència absoluta, absoluta, i si algun membre de la junta directiva alguna vegada veu determinades actuacions que són irregulars o inclús que són contràries a la llei, jo espero que aixequi el llamà, dimiteixi i ho expliqui. Sí, el que no farem mai és tenir una mena de grup en què s'hagi de tapar tot i que es facin coses que després no es puguin explicar. Ja et dic, jo estic molt tranquil, vaig actuar amb coherència amb els meus valors i trobo que tot aquest tema de les xarxes socials de debò va conculcar els valors de lo que és el nostre estimat Barça.
Va ser, molt valent, Emili Rousseau, perquè el mes de gener, febrer era, no?
Gener.
I després aquell dinar d'un divendres, no?, demanant que fes un pas al costat de Bartomeu. Al final l'ha fet, però...
Bueno, el que li vam demanar més que un pas al costat, li vam demanar que avancés les eleccions.
I responsabilitats
no,
dins del club.
Escolta'm, si no vols... Tot això és molt irregular, Barto. Escolta, per què no avances les eleccions? Avancem les eleccions,
sí.
I a més començava a haver el rumor de que podíem acabar en pandèmia, confinats i amb problemes econòmics.
Sí, perquè era
i ja. També li vam dir, escolta'm, i seria un bon moment perquè entrés un equip nou i afrontés això, perquè a tu et queden mesos. O sigui, al final et queda molt poc temps. I s'han de prendre decisions que poden tenir un abast de llarg termini. Per exemple, aquestes decisions d'aplaçar sous, avançar ingressos... Escolta'm una cosa, en el futur no tindràs els ingressos i tindràs el cost. Llavors et dic, ostres, no seria millor que ho prengués algú que ja té 6 anys per davant per treballar això. Però no vam tenir sort i ja et dic, jo... Espero, i la nostra junta serà així, serà una junta neta, transparent, i si hi ha coses d'aquestes i algun directiu ho veu, que aixequi la mà i ho expliqui. O sigui, el que no es pot fer és dedicar-se a tapar coses que puguin ser absolutes irregularitats, i ja us dic, que conculquin els valors del club.
Emili Rousseau, gràcies per la visita i molta sort a la campanya.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.